La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí d'avui dimarts 27 de juny de 2023. Us saluda Marc Castro. Benvinguts a Tertúlia Ciutadana de Sant Cugat, d'aquí de Cugat Mèdia, la tertúlia per prendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem societat civil. Sobre les tertúlies les poden escoltar per la ràdio a través del 91.5 de la FM i també per internet a la web www.cugat.cat. Saludem sense perdre més temps als tertulians d'avui. José María Perceval, escriptor i professor universitari. Molt bon dia.
Bon dia.
Xènia Amorós, veïna de la Floresta. Molt bon dia.
Bon dia.
Agata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat.
Bon, bon dia.
I Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Bon dia.
Bon dia.
A veure, tenim alcalde ja, Josep Maria Vallès, alcalde des del dissabte 17 de juny, i avui a les 10, d'aquí molt poquet, es presenta el govern, que ja es va tancar ahir, presentaran el Cartipàs, un govern amb un acord entre Junts i Esquerra. Com ho valoreu tot plegat? Comencem per l'Àgata, va.
Bon dia. No. Doncs que hi era hora, no? Perquè portem setmanes de darrere del pacte d'aquestes negociacions, a veure com anaven, sense intentar tampoc dir gaire res, perquè a vegades dius una cosa i al cap d'unes hores és una altra. Doncs nosaltres almenys hem esperat fins a saber-ho que estava tancat el pacte, que va ser ahir al vespre. Doncs jo crec que és una bona notícia per Sant Cugat que hi hagi un govern estable. De fet, era l'única combinació possible entre dues forces polítiques, perquè és que se'n puc sumar moltes més forces, perquè ha estat una cosa una mica estranya. I a veure què ens acaben d'explicar avui, quines àrees portarà cada partit, que més o menys en tenim una idea, però bueno, esperem ara a les 10 que presentaran el Cartipàs.
Jordi.
A mi em crida l'atenció com anava la negociació, perquè a la primera assemblea d'Esquerra la resolució, diguem, l'acord era que podia passar qualsevol cosa, i en canvi, pel que expliquen, ara veurem més detalls, però pel que expliquen i pel que ha passat, tota la negociació ha anat molt en clau d'entrar a govern, el que em sembla que no han fet cas a la seva pròpia assemblea i han negociat directament entrar a govern, tot i que l'assemblea havia dit que també es podien quedar en l'oposició fent suport des de fora o fent oposició directament sense cap tipus de suport, no? Això és el primer element a tindre en compte. Esquerra Republicana, a més, no ho ha aprovat per unanimitat, és més, un terç ha dit que no estava d'acord en aquesta entrada al govern, i a més en un element afegit, les persones del Jovent Republicà que no tenien doble militància, és a dir, que per tant només militen el Jovent Republicà, no tenien dret a vot. El que em sembla també curiós, que com a llista tu reserves un lloc a la gent del Jovent Republicà, en aquest cas la número 5, Mariona Arnau, i en canvi aquesta gent que tu poses en la llista, si no té la doble militància, no pot votar. Vull dir que em sembla tot una mica estrany, molt en la línia del que ja va passar fa 4 anys, no? Que quan Esquerra Republicana va tindre el debat primer de les llistes i després les negociacions, però sobretot fa 4 anys va ser abans de les eleccions, no? En la conformació de les llistes, ja va ser el propi Jovent Republicà el que va posar traves, i sabem perfectament que ara ha sigut també el Jovent Republicà, tot i que tots no tenien dret a vot els que no ho veien clar. Tot i això, té sentit que hi hagi un pacte? Des d'una lògica de governabilitat, sí, falta saber els detalls del pacte. No oblidem que són dos partits polítics que en campanya s'han tirat una mica els plats pel cap, no tant com altres, també s'ha de dir, i hi havia algunes coses que eren més de matís, i en una anàlisi de les propostes polítiques sobre els 5 principals temes de ciutat que van publicar fa un temps en el Cugatenc, veiem que Junts tenia més punts de coincidència en el Partit Popular que no en Esquerra. És cert que en el Partit Popular no arribaran a la majoria absoluta. Un acord de govern no necessàriament ha d'arribar a majoria absoluta, ho vam veure fa 2 mandats, quan Pere Soler va entrar al govern sense que això suposara arribar a majoria absoluta, i en aquest cas tindrien una governabilitat bastant fàcil, perquè es quedaven només a un de la majoria absoluta. Tot i això, entenc que també, pressionats per la dinàmica nacional, han preferit un pacte en clau eix nacional, sembla ser, no? Com a mínim pel que representa cada força, falta saber la concreció local, i d'això no sé massa, ara ho explicaran.
Xènia.
Sí, jo vull aprofitar per dir a les persones que ens escolten que estic molt contenta que avui som majoria femenina en aquesta taula, que encara no havia passat mai des de que jo vinc. Dit això, sobre el pacte, he de dir que si jo fos una votant d'Esquerra Republicana i fos d'Esquerres, no?, que és el que un espera que sigui més o menys, no?, un votant d'Esquerra Republicana, m'hauria quedat una mica preocupada, no?, d'aquest pacte, perquè si bé entenc que estratègicament per la governabilitat pot ser útil, diguéssim que els programes electorals d'un partit i de l'altre, diguéssim, l'eix dreta-esquerra és fonamental. Al final, quins acords programàtics podran fer quan tenien propostes per a l'habitatge que són contraposades, no? Què passarà amb el Regull, per exemple, tema que ha estat polèmic al llarg de tota la legislatura. Què passarà amb la mobilitat, que tenen propostes contraposades? O com es continuarà lluitant contra la segregació escolar, que de fet sabem, no?, que Junts, abans Convergència i Unió, optava per solucions clarament segregadores que privilegiaven les escoles concertades, i en canvi amb l'últim govern d'Esquerra s'ha pogut fer un canvi de zonificació que intenta, no?, treballar en favor de la igualtat. Jo, si fos una votant d'aquest d'Esquerra Republicana, estaria preocupada. Vull dir que entenc que hi hagi part de la seva base de militància que no ho vegi clar, perquè costa d'entendre, no?
Jo crec que també val això per Junts, no? Que hi deu haver votants a Junts que també pensen que aquest pacte amb Esquerra Republicana, segurament la gent que va votar el canvi, tampoc estaran d'acord amb aquest pacte. Jo el que deia és que també que us hauran d'explicar molt bé tant uns i els altres perquè han pactat.
Mm-hmm. José María.
Bueno, yo poca cosa tengo que decir después de estas intervenciones tan profesionales. Con respecto a la primera, yo estoy de acuerdo en que un acuerdo es interesante. Y un acuerdo, a mí me horrorizan las mayorías absolutas, así que un acuerdo siempre es interesante. Con lo que ha dicho Jordi, totalmente de acuerdo, y también es cierto que como no sabemos el pacto que van a hacer, pues es una carta a los reyes o una imaginación lo que estamos realizando en este momento, ya que no han sido muy claros en el pacto. Y con lo que dice Xenia, la cuestión que se plantea es, ¿vamos a ir hacia atrás en las políticas progresistas del último gobierno? Pues lo veremos, y entonces veremos hasta dónde llega el compromiso de Esquerra, que a mí me interesa por la parte de progresismo. El eje nacional no lo tengo muy, soy muy neutral.
El que sí que de moment sabem que les dues àrees més destacades que es quedaran als republicans són habitatge, que inclou la direcció de Promusa, i drets socials, a més d'una tinència d'alcaldia que seria per Bernat Picornell, és a dir, que només tindran un tinent d'alcalde, els altres serien regidors, tots pivotant d'aquests dos eixos, no? Habitatge, drets socials, també sabem que es quedaria seguretat Esquerra Republicana. Sembla, tot apunta que serà així, ho sabrem d'aquí.
Ho sabrem d'aquí una estona, de moment, és les informacions que ens han arribat.
Són informacions que van arribant i que són les que de moment podem explicar i no sabem massa més.
Sí, després de molt preguntar, no? Sí que el que sabem és que Junts era reticent a donar els diàries per les quals Esquerra Republicana havia estat molt criticada els 4 anys anteriors, bueno, a parer seus, com mobilitat, urbanisme, esports, cultura, sobretot cultura.
Cultura, sobretot, cultura, i no Esther Madrona no es quedaria cultura, i veurem qui se la queda, però sembla com, entre cometes, un càstig cap a Esther Madrona, perquè a més és una àrea també molt criticada per part de l'actual alcalde, Josep Maria Vallès.
Sí, clar, per l'actual alcalde i per les entitats de cultura popular i de cultura en general de la ciutat i dels mateixos tècnics de l'Ajuntament que no volien Esther Madrona com a regidor de cultura. Se creu dir-ho així, però és que és així.
Bueno, según qué entidades de cultura también.
Sí, no crec que hi hagi unanimitat.
No,
com en res, no hi ha unanimitat, però diguem que el pes ha anat cap aquí.
L'Àgata deixa com entreveure, no?, que no només per part d'Esquerra, com deia el Jordi, hi ha reticències en aquest pacte, tot i que des de Junts s'ha aprovat per unanimitat, sembla ser. Mm-hmm. És a dir, per què comentes el fet aquest que potser des de Junts no ho tenen tan clar? Perquè des d'Esquerra, per exemple, no?, sí que veiem que la part del jovent queda com molt clar el per què no hi estan d'acord.
Jo no em referia a Junts com a partit, sinó a votants de Junts, que, bueno, pel que puc palpar jo, votants de Junts, que segurament el que volien era fer fora el tripartit i ara no entenen un pacte amb Esquerra Republicana, perquè al final la gent bueno, no entén tampoc a vegades aquesta manera de funcionar política, no? Sí que és veritat que, a veure, per la governabilitat de la ciutat és evident que governar amb nous regidors era complicat, tot i que podia passar, però a veure què passa a Barcelona també, que potser després de les eleccions també hi ha pacte, perquè hi ha gent que m'ha estat dient, bueno, Collboni governarà amb 10, no? Sí, però ja veurem fins quant de temps.
Però són pactes que ja han existit en el passat, és a dir, que Junts, abans Convergència i Unió ja havia pactat amb Esquerra, igual que també ho havia fet amb el Partit Popular, és a dir, que són pactes que més o menys s'han anat donant. El que era més novetat és l'anterior pacte que coneixíem del tripartit aquí a Sant Cugat, com a mínim, era el que s'optava, entre cometes, més perquè no s'havia vist mai.
Jo he de dir que a mi, no sé, digueu-me ingènua, però no me sorprèn tant que Convergència, ara Junts per Catalunya, faci, no, aquesta política de pactes, perquè en el fons forma part de la seva base ideològica el famós peix al cove, no? Llavors això és una manera de fer política que ells sempre han tingut, des de Jordi Pujol, no? Vull dir que sempre hem vist això, no? És, bueno, els principis o la, diguéssim, l'eix ideològic no és tan important per ells com l'eix del poder. Jo, vegeu, aquesta és la meva, la meva manera de veure-ho, no? Jo no ho trobo sorprenent que pactin. Sí que em sembla interessant el que diu el Jordi, que si agafes els programes, un programa neoliberal com el de Junts per Catalunya s'assembla molt més a un programa neoliberal com el del Partit Popular, no? Que els allunya l'eix nacional, però les seves propostes econòmiques, les seves propostes socials, les seves propostes pel que fa a drets de la ciutadania, per força estan molt més a prop, no? molt més juntes, perquè defensen una àrea ideològica similar. Bueno, veurem, no? com va.
Yo totalmente de acuerdo. Tematizo dos cosas. En primer lugar, la cuestión de que sí, hay pactos, hay una capacidad de pacto que ya vimos en Convergencia. Pero yo me acuerdo de cuando yo me sentaba aquí, en las elecciones, en el ahí al lado del monasterio, y me pasaba todo el día, y por lo tanto el centro, ¿no? Uh-huh. Y en las elecciones locales ganaba Convergencia, y en las elecciones de Madrid, antes de la demonización del Partido Popular, ganaba el Partido Popular. Así que hay un público que tiene esas perspectivas. Lo digo a un nivel muy, muy de andar por familias, ¿no? Uh-huh. Y tenemos otra cosa, tenemos unas elecciones que están ahí al caer, y después de las elecciones en septiembre pues veremos maravillas, lo mismo.
No sé si centrats en personalismes, si hagués continuat Mireia Ingla, això s'hagués produït.
Crec que hagués costat més. Crec que la relació de la líder d'Esquerra fins ara, fins fa poc, i Josep Maria Vallès, jo crec que no hagués fluït com ha pogut fluir aquesta relació amb Bernat Picornell. No sé,
de fet,
el mateix, sí. De fet, ell mateix ho ha reconegut.
De fet, ell ho va dir l'altre dia a l'entrevista que va oferir aquí Cugat Mèdia. El titular era aquest, que uh-huh. Hauria costat bastant més, Jordi.
No, jo crec que és evident. Per entre altres coses, perquè aquestes eleccions es plantejaven molt en termes de ha de seguir el tripartit o no, tot i que el tripartit no s'hauria pogut presentar conjuntament, si aquesta era la gran aposta, no? Però no ho va fer. En la qual cosa, els caps visibles d'aquest tripartit eren els més damnificats, i ho hem vist, però això va haver de marxar Mireia Ingla, i encara que li va costar bastant més després Pere Soler, no? Això va obrir la porta al gest aquell que vam veure el dia del ple de Constitució, que se li va donar molta importància, i no sé fins a quin punt té una importància tan cabdal, segur que ha ajudat, però de que ni Esquerra ni el PSC va presentar candidat a l'alcaldia en aquell ple, i per tant en la votació aquella en la urna van votar en blanc. Això era un gest de cara a les negociacions, segurament, però també era un gest cap als seus candidats en les eleccions, no? Que si tu ja has dimitit, doncs no proposem a ningú, perquè a més sabem que no guanyarem. Per tant, segur que ha ajudat, un gest com aquest en la negociació, però no ho veig tan rellevant. El perfil de Bernat Picornell, sí, segurament era més fàcil, però era més fàcil no, ja no per ser Bernat Picornell, potser tindre més capacitat de negociació o d'empatia o no sé, tot el que calga en una negociació, sinó pel fet de no ser un representant d'aquell tripartit que en campanya havia estat tan atacat.
Uh-huh. Jo crec que per això es va posar Bernat Picornell de segon ja, tinguent en compte aquest escenari.
Gener.
Jo, sabeu què passa? És que amb aquest senyor no el conec de res, no l'havia vist mai, per mi va ser com si aterrés un meteorit i vaig dir, ah, pues, molt bé. Que no, per mi venia del no-res. Jo a la Floresta crec que no ha passat mai, no ha vingut mai, no sé si sap on és, que són a dues parades del ferrocarril. Per tant, com tampoc no hi hem vist mai al Vallès, que jo sàpigui per la Floresta. Suposo que ara vindrà per la Festa
Tots
Major.
Tots els consells de barri vindrà. Això és una promesa electoral.
De tots els districtes.
Sí. Bueno, des de a tots districte i cadascun. No centre,
exacte. Mirasol, Floresta i...
Sí, ara aviat tenim la Festa Major de la Floresta. Suposo que aleshores vindrà, perquè és el moment en què tots es deixen veure. Però, vaja, que per mi, pues això, no? En clau de barri són dos meteorits. El Bernat Picornell, més encara, perquè no l'havia vist mai en la vida. Llavors, és que sóc incapaç d'opinar sobre ell, sobre la seva acció política, perquè al final sobre la seva persona a mi no m'interessa opinar, no? Sóc incapaç de dir res sobre la seva acció política perquè la desconec.
I no sé si vau poder veure l'entrevista que li van poder fer per a Soler divendres passat, des de Cugat Mèdia. No va voler fer sang de la seva dimissió forçada, però es podia llegir entre línies que està disgustat, encara que també entenc que la política, que tant li agrada, explicava, té aquestes coses quan els resultats a les urnes no l'acompanyen. Com valoreu les seves paraules?
No va voler fer molta sang.
Una miqueta, sí, el Pere s'ha primat i tot.
Però
el disgust,
sí que
jo crec que sí.
Bueno, aquí yo que soy el más viejo y que conozco al Pera desde que era petito, ¿no? Y 40 años de profesional en el buen sentido de la palabra, no digo profesional de la política, porque siempre se dice profesional de la política y tiene connotaciones negativas, pues lo ha hecho estupendamente y es lógico que como profesional de la política pues se sienta desplazado, ¿no? En este momento y directo de ella, ¿no? Así como muy directo lo decía en la entrevista, ¿no? Uh-huh. Y personalmente. Y yo, sinceramente, aquí hago un punto a favor de los profesionales, porque pasa una cosa. Yo he ido pocos. Jordi lo veo totalmente asiduo a los reuniones del ayuntamiento, a los plenos. Yo he ido en mi vida 3 veces. Pero me he encontrado con una serie de personas, sin indicar partido, no de un partido a otro, que dicen palabras vacías, fantásticas, que yo voy apuntando, que a mí me cantan las palabras, ¿no? Y personas que dicen el apartado tal, el apartado cual, y Pera pertenecía a esos segundos. En ese sentido, yo creo que era de agradecer. Que también lo hay, en todos los partidos hay, y que creo que se deben conservar, ¿no? En este momento populista, populoso que tenemos, se deben conservar estas personas, sobre todo a nivel local, en el otro cualquiera sabe lo que va a pasar, de personas que saben en el apartado 3 que has dicho, que no has dicho, que estoy en contra, que estoy en desacuerdo.
Depèn, ¿eh? Jo he vist a Pere Soler en alguns plens, especialment en este últim mandat, discutint-se amb el Carles Brugaroles, que el rigor aquest de contrarrestar o contraargumentar algunes argumentacions acabava convertint-se en una discussió una mica d'aquella manera. Jo crec que Pere Soler, pel que deies, de la seva trajectòria política, estava ben posicionat abans de les eleccions i no s'havien atrevit a fer el relleu que després ha sigut clar que calia fer, per la trajectòria que havia tingut dins del partit. En el pitjor moment del PSC, ell va ser el que va agafar les regnes del partit, i va ser el que va aconseguir salvar la representació amb un regidor un mandat i posteriorment l'increment fins a 4 regidors d'aquest últim mandat, no? I això el posicionava com, no sé si dir-lo com a salvador, però com la persona que havia sigut capaç de, en el pitjor moment del partit, sobreportar la situació i de bastant bona manera veient el creixement posterior, no? Tot i això, era evident que ell, sobretot des de que va entrar al govern en aquest últim mandat, no l'any aquell que va estar en Convergència, estava molt desgastat. És un polític molt conegut i això és una arma de doble filo, no? És conegut pel bueno i pel malo. I davant d'això jo crec que era un poc com li passava a Mireia Ingla, segurament no tan exagerat perquè ella era més visible, però el lideratge ja bastant desgastat i a nivell intern del partit jo crec que n'eren conscients, però pel respecte a aquesta trajectòria no es van atrevir a fer-ho abans, li van permetre aquestes últimes eleccions i va anar malament. L'argumentació que fa ell en l'entrevista de Cugat, de que és que anava malament en tota la part de Terrassa i Rodalies. Bueno, vale, però si la responsabilitat també és de cadascú, i crec que és evident que el desgast del tripartit, i ell també ho reconeix en l'entrevista, ha sigut molt important. És a dir, aquest càstig que ha acabat en la seva dimissió té molt de lògica local. I també i és el mateix que li ha passat a Esquerra que li ha passat a la CUP, vaja.
Tot això de bo, perdó, tot això de bo que dius tu del Pere, no?, de que va contar el partit, és el que precisament Illa, quan el va venir a presentar, va reivindicar, i ara sembla que Illa és el que li ha demanat personalment també que plegués. Vull dir que en política un dia et diuen floretes i l'altre dia et fan dimitir.
Jo crec que una mica el problema amb el Pere Soler és que tot ha estat centrat sempre en la seva persona, tant en la seva acció política com ara en la seva dimissió, no? No he tingut mai, en les vegades que jo m'he trobat amb ell, la sensació de que es parlés d'un projecte polític col·lectiu. Sembla que no fos intercanviable per a Soler, com en altres partits sí que s'és, perquè al final tu tens un projecte polític que és un projecte col·lectiu. Si és un projecte personal, doncs perdona, però no sé massa bé quina seria la idea, no? I ell, en la seva forma d'interaccionar quan, no?, quan des de la coordinadora d'AFES ens hem trobat o tal, mai m'ha fet a mi la sensació que representés un projecte polític que anava més enllà d'ell mateix, sinó que estava allí representant-se amb ell mateix. I això és molt limitant al final per a un polític, perquè te deslegitima davant dels teus propis companys. Vull fer una correcció que m'ha arribat aquí pel pinganillo. El Juan Merino me diu que sí que ha anat Josep Maria Vallès a la Floresta a veure concerts de la Coral Tardó. Per tant, demano perdó.
És un senyor molt actiu i està sempre a tot arreu.
A mi em semblava
estrany. A la Coral Tardó he anat i el Juan, que és, a part de participar també de la tertúlia, és el primer escoltador del programa, i jo cada dia tinc els meus comentaris, la crítica des de la Floresta sobre les meves intervencions, i avui ja m'ha arribat.
És que no pots cagar-la en este poble, sempre està Merino allà.
I bueno, també us he dit que ja també se sap qui serà la nova regidora d'Educació.
Això és el que m'estava dient la Xènia, que tenim ja el nom
ja ens
de
regidoria d'Educació. Ja ens ha arribat. Serà la Carme Ardí, una senyora formada a les universitats privades, membre de la Junta del Rotary Club.
Llavors, futura presidenta, de fet. Ara el juliol fan el canvi i serà la presidenta.
Sí, em sembla, bueno, molt preocupant. Em sembla, francament, molt preocupant per a les escoles públiques de Sant Cugat. Em sembla terriblement preocupant per a la lluita contra la desigualtat escolar i contra la segregació escolar. Perquè, precisament, les entitats en què aquesta senyora participa i les universitats en què s'ha format han lluitat per acabar amb la igualtat d'oportunitats del país. Llavors no sé com alguna persona que fa això podrà seguir, no?, intentant que l'educació serveixi com a eina de mitigar desigualtats.
Coneixeu la senyora Ardí?
No? Més enllà de que serà la presidenta del Rotary, jo no m'atreveixo a fer l'anàlisi que ha fet la Xènia, perquè jo no la conec, jo no l'havia vist.
Tampoc la conec jo, però la seva trajectòria personal al final et parla d'algú, no?, que ve d'una... No cal posicionar-se activament en política perquè les teves accions et defineixen, no? I jo crec que estem davant d'una situació de repte molt important per les escoles públiques i els instituts públics, i veurem què ens espera, perquè no serà fàcil.
Bueno, coneixer vostè?
No. No, jo vull salto a otro lado. A mí me ha interesado como historiador de la comunicación la cuestión de que el tripartito, que yo creo que lo había hecho fantástico, porque naturalmente las religiones de cada uno, ¿por qué ha fracasado, no? Entonces, a nivel de, primero, de calle, otra vez, ¿no? me he encontrado con diversas opiniones que no voy a exponerlas porque son totalmente de conversación, ¿no?, de calle. Pero creo que es un tema interesante, y en sentido que tú dices, que me parece bien, es cierto que estamos pasando, ya llevamos bastantes años, de una política de partidos a una política personalista, de personalidades. Y tenemos y yo por citar dos ejemplos, Sánchez y Illa, son personas no muy ideológicas, electores de personas. Este funciona bien en la empresa, este funciona mal en la empresa, lo cual es fantástico, una aplicación de teorías neoliberales al Partido Socialista, es una cosa interesante también, ¿no? Es decir, es una mezcla, pero que es general. Entonces, eso es muy, muy terrible, ¿no? Porque...
Però el personalisme ja existia en l'època de Recoder. Semblava que l'Ajuntament fos Recoder només, també, vull dir...
I mira, Ingla ho ha intentat imitar, això. Mm.
Lo que pasa es que yo creo que ahora la dinámica no només respon al lideratge d'un alcalde o d'un conseller que destaca, sinó que la pròpia dinàmica dels partits reforça això. I per tant estem aplicant una lògica d'un sistema presidencialista a un sistema que no és presidencialista. I això genera disfuncions. Per tant, no sé, anava a dir canviem el sistema, no, perquè el presidencialista per a mi és pitjor, però vaja, jo crec que, i això tenim molta responsabilitat, els mitjans de comunicació, entesos d'una manera àmplia, per a sumar també les xarxes socials, no? Que afavoreixen aquesta visibilització de lideratges, i a més en un to generalment molt beligerant, que després quan arribes a, que és el que ens ha passat ara, no? Aquesta beligerància contra el tripartit o contra Junts com a representant del model de ciutat es desmunta quan un resultat electoral t'obliga a garantir la governabilitat de la ciutat en base a pactes, siga entrant a govern o siga buscant suports en un moment d'aprovar uns pressupostos i tal, no?
Hi ha una altra cosa que a mi em sembla que també lliga amb això, no? Si recordeu la famosa frase del govern dels millors, el suposat eficientisme, eficientisme, que això no és més que una fal·làcia, perquè en el fons, vull dir, eficientisme per executar determinades polítiques, que són les que teòricament defineix un partit polític en base a la seva ideologia, no? Però govern dels millors, siguem eficients, o la gent, moltes vegades aquesta petició de prou polítics i més tècnics, oh, jo em poso una mica les mans al cap quan sento això, però parle de quina és la poca cultura política que tenim la població en general al final, perquè en els anys 70 hi havia amb més o menys profunditat una cultura política més aprofundida de la que tenim ara. Ara, no, el neoliberalisme ens ha anat com minant aquesta capacitat o ha anat culpabilitzant els polítics de les seves decisions polítiques,
sí,
no? Que
és
una paradoxa.
Però claro, el neoliberalisme té dos opcions que estan... Jo quasi prefiero la del tecnòcrata, que de tot el que ve és un especialista, que la altra, que és la emocional de la libertat absoluta, esta especie d'anarquistes liberales que tenem, ejemplo Ayuso, no? que és més terrible aún. Pero juega,
se
juega,
Trump, ¿no?
Se juega, sí, sí, exacto. Es decir, que jugamos a estas dos bandas. Y dentro de lo que cabe, yo critico esta deriva de profesionales eficientes, y eficiente me parece una palabra estupenda para definirlos, ¿no? Y que se quitan, se ponen, se tal, desde arriba, en partidos que ya no son de masas. Pues no existe. Eso yo viví ya los estertores de los partidos de masa, del PSUV famoso, ¿no? En los años 80. Eso ha acabado.
I el Partit Socialista, doncs, què passarà? És a dir, trobarem una altra persona que agafarà molt pes com a lideratge, o creieu que...
Crec que està clar, no? Que Elena Vila agafarà molt pes. Després, bueno, hi ha els tres regidors, no? Que tots continuen, Gallardo i Vilagorina. Jo crec que cap dels dos té aspiracions, i en canvi crec que l'Ena Vila sí que ja tenia aspiracions abans de les eleccions. De fet, m'arriba que bueno, que la cosa estava que ella, el partit volia que ella fos la candidata.
És a dir, que algú li ha fet el llit al senyor Soler?
Ostres, jo no sé si dir-ho així,
no?
Però que ells... Que,
no els facis això als companys de tres mitjans.
Que ells volien que el Pere plegués. Que ells volien que el Pere plegués. Jo crec que és evident i el Pere ho sap.
Sí, jo crec que abans ho explicava una mica, o sigui, que Pere Soler va aguantar per el que representava recorregut històric, i era com, no sé, quasi com intentem-ho l'últim baile, diguem, no? Ell mateix en l'entrevista que vau fer en Cugat deia era molt difícil que jo em postulara. Tot, o sigui, que a les següents eleccions tornara a ser ell el candidat, no? Vull dir que jo crec que ell de certa manera sabia que aquestes eleccions eren l'últim baile. El problema és que ha sigut un baile una miqueta accidentat.
Jo vull fer un apunt, perquè periodísticament el trobarem a faltar el Pere, eh?
Això sí.
El trobarem a faltar el Pere, i jo crec que també hi ha sectors que també el trobaran a faltar. Sobre el que dèiem abans, el personalisme del Pere, és curiós, no?, perquè ell tenia molt de personalisme, de que el PSC semblava que era ell, però ara a l'hora de demanar culpables, no?, de buscar culpables, ell també culpa tot el grup municipal i demana que també fessin un pas enrere els seus companys. Vull dir que al final, llavors, sí que la culpa la fa extensa també als seus companys.
A mi m'ha entrevistat també, aquesta setmana es van d'entrevistes a noves persones que estan al capdavant d'aquests nous mandats que comencem, i és el nou president de l'IMED de Vall d'Oreix, també un canvi de presidència important, amb Juanjo Cortés, no?, que el titular és "El politiqueig m'espanta i no l'entenc", perquè precisament ell és tècnic de l'IMED de Vall d'Oreix, historiador important en aquest territori, i un perfil bastant diferent del que coneixem fins ara. Com veieu que serà el mandat a Vall d'Oreix?
Doncs haurà de ser de consens i de pacte també, perquè no hi ha una altra opció per Juanjo Cortés, que crec que haurà de buscar també la complicitat amb Junts, perquè si no a l'altre costat també ho està PP o està Vox, tot i que Juanjo Cortés ha dit que ell no es negarà a parlar amb ningú. Unes declaracions que també va fer Josep Maria Vallès, per la qual va ser molt criticat, i la CUP fins i tot va emetre un comunicat demanant-li que rectifiqués. Doncs són les mateixes declaracions que ha fet el seu candidat a Vall d'Oreix.
Jo crec que Juanjo Cortés no té més remei que buscar acord. Entenc que a totes bandes, a mi lo de Vox la veritat és que em sap especialment greu, i crec que alguna gent de la CUP també, el propi Ferran Margineda, exvocal, quan el vocal de Vox prenia possessió del càrrec, ell es va fer simbòlicament girar-se, donar-li l'esquena en el moment que prenia possessió. Sobta que qui fins ara havia sigut vocal de la CUP faci aquest gest, com el gest que va fer també la regidora, la Ariadna Sierra, en el ple de Constitució, no donant-li la mà als regidors de Vox, i en canvi després el representant de la CUP en el ple de l'AMD ni en fer esment a aquest cordó sanitari que tant havien reivindicat, especialment des de la CUP i des dels comuns. Els comuns allà no tenien la contradicció perquè no tenen vocal, no? Bueno, deia això, no?, que necessàriament han d'arribar a algun tipus d'acord, ni que siga de cara a la governabilitat, no?, uns pressupostos. Ara, per exemple, la retribució que tindrà cadascú, això no depèn d'ells, s'ha d'aprovar en el ple. I crec que l'acord de govern en Sant Cugat, a veure en què expliquen, no?, però també pot facilitar-ho, no?, perquè marca un precedent de governabilitat que es pot extrapolar de certa manera en Vall d'Oreix, no necessàriament entrar al govern, però sí sent l'aliat prioritari en les negociacions. Jo crec que hi ha un punt de partida molt diferent al que teníem el mandat passat, que és que tot i que el govern està en la mateixa minoria, perquè està a un de la majoria absoluta, el mandat passat hi havia un factor Ciutadans que, sobretot en abstencions, va permetre la governabilitat. Ara,
el PSC també, si no m'equivoco,
al principi el PSC
també va aprovar uns pressupostos.
Sí. Però ara l'oposició en un principi és molt diferent, i és un perfil més de dretes en comparació a un govern d'esquerres, i per tant el partit que a priori està més a prop és Junts, perquè és que els altres són PP i Vox, efectivament.
Sí, però tant com han anat les coses, no sé si Susana Rada li posarà fàcil a Juanjo Cortés la governabilitat.
Ella ha dit que sí. O sigui, ella ha dit que està oberta a dialogar, és que va fer un discurs molt similar, o sigui, el seu posicionament polític ha mostrat després de les eleccions és molt similar al que planteja Juanjo Cortés. Diàleg, arribar a acords, garantir la governabilitat de Vall d'Oreix, Vall d'Oreix és més important que els partits, és una cosa que aixina en eteri. Però al final no estan... És que Vall d'Oreix és més fàcil de pactar, perquè tenen un pressupost que no arriba a 10 milions d'euros. És que les coses ideològiques d'acció política cara no la pots aplicar en l'AMD de Vall d'Oreix. Per tant, és més fàcil arribar, depèn de quin acord. Que m'actives al Consell de la Vila, si ja s'estava reformulant el reglament, encara que anaven tardíssim. Vull dir que hi ha algunes coses que són de matí. Sí que és cert que hi ha estancats grans projectes que, a més, segurament sola l'AMD no té capacitat de fer, com és Avinguda Baixador, com és Colònia Montserrat, com és el tema del pàrquing de Can Cadena, i com mil històries que hi ha en Vall d'Oreix.
No sé, tu, Jordi, que segueixes molt Vall d'Oreix, no sé si estaràs d'acord amb mi, que quan parles amb Junts i amb l'altra part, no, i amb Juanjo Cortés, no, que no les, o sigui, els projectes, les prioritats que es marquen no són tan diferents, que estan aquí amb els matisos, no?
Sí.
Al final, la política d'habitatge va per allà mateix, no? Una mica la diferència, molta diferència, les prioritats amb equipaments, què ha de ser primer, què no, l'escola de música, on, si sí. Ha de prendre Sant Cugat, si no, però al final...
Al final, el més polèmic de diferència és l'escola de música.
L'escola de música.
I centralitat, sí. Quin ha de ser el model de centralitat, sí. Però la resta poden arribar a un acord. No. I de fet, poden arribar a un acord perquè en moltes coses, per exemple, habitatge és el cas, és que no tenen la competència.
Clar.
És que al final es ves a Promusa a demanar no sé què. Bueno, està molt bé, i està bé tindre un regidor que s'encarregui específicament d'això i a fer propostes a veure si l'AMD pot aportar alguna cosa d'alguna manera. Però al final l'AMD per ella sola no seria capaç de fer-ho. Per tant, és fàcil arribar a un acord des d'esta perspectiva, perquè acabes depenent de l'acord de govern que es fa en Sant Cugat.
Sí, sí, que pot facilitar una mica la governabilitat. No sé si... coses que no ens explicaran, però també una part del pacte de Sant Cugat també
està
pensat en pacte, en clau belluraixenca.
A mí no me gustaría, porque en las estrategias literarias que utiliza la izquierda y la derecha normalmente se carga a los gobiernos de izquierdas por tres cosas. Una, que no saben administrar económicamente, lo cual en los últimos años se ha demostrado que no, y las derechas, como están anarquistas liberales, no sé si administran bien. Entonces ya atacan por otras dos cosas, que es la suciedad de las ciudades, ¿no? Eso es, sí, sí, la suciedad. En Barcelona ha sido brutal la campaña contra Colau y la Guarre.
Sant Cugat també, Sant Cugat està bruta aquests últims 4 anys, ha dit.
Però menys, Barcelona ha sido, bueno, una cosa.
Bueno, va començar a estar bruta, perdó, després de les eleccions.
I la otra és la inseguridad. Evidentemente, la izquierda, la inseguridad, los ocupas y tal. Y claro, Sant Cugat hemos oído en los últimos días de elecciones falsamente, creo yo, que es una ciudad absolutamente insegura en estadísticas, pues ahora veremos que se va a convertir en segura en estadísticas, ¿no? Se tiene que convertir, ¿no?, en el nuevo gobierno. Y, ¿no?, es decir, esta estrategia literaria a mí me gustan, me interesa.
Yo creo que eso ya ha jugat molt, gent que no té... Bueno, sí, Ciutadans hi ha jugat molt a la inseguretat de Sant Cugat, Vox des de fora del plenari, fent intervencions al ple.
El innombrable, com tu has dit, jo és que no el nombro, ha utilitzat això, sí, fundamentalment.
Però jo, Junts, jo no ho he utilitzat, això. I de fet és que les dades de seguretat d'aquests 4 anys, o sigui, veníem de governs de Junts, que sí que els robatoris estaven disparats. Estan disparats, vull dir, és que més transparents que això, aquests últims 4 anys amb seguretat, i ja ho eren abans de presentar-nos un cop a l'any les dades de seguretat, els robatoris, més transparents que això, no podien ser.
Heu dit que està previst que la regidoria de seguretat recaigui en
Esquerra Republicana.
Jo espero que aquest fet faci que un dels acords que van fer des de la coordinadora en la legislatura anterior, que és que no hi haguessin activitats amb persones armades a dintre de les aules, es mantingui, perquè teníem, com sabeu, no, la Guàrdia Urbana, que feia les activitats d'educació viària, anava amb l'uniforme i la seva pistola a les aules de primària. Espero que aquesta sigui un dels acords que es mantinguin, perquè...
Perquè això es fa,
important.
Això es fa, els agents van sense armes a fer...
Sí,
ara,
perquè... jo vaig, mira, fa poc vaig dir, no tinc la certesa de com... de què passa a les escoles, perquè jo no hi soc, no? I ens costa molt a les famílies saber exactament què està passant. Vull pensar què es fa. Jo he dit que vaig veure...
Hi ha un acord que no poden
polític,
entrar.
Polític, claríssimament.
El que passa que ells no poden estar sense arma,
no
per tant, segurament venen un altre tipus d'agents cívics o d'administratius.
Ells no poden estar de servei sense portar l'arma.
No, si poden estar... Perdó, si poden estar de servei, el que ells diuen, que jo encara a hores d'ara no he vist a aquesta normativa, el que ells diuen és que no poden vestir l'uniforme i no portar l'arma. Això és el que diuen, però de servei sí, i tant, no hi ha cap problema. El que passa és que, segons el que ells diuen, que, com us dic, normativament jo encara no ho he vist, vull dir, només són les paraules de la policia, no, si això està escrit en un protocol, doncs seria fàcil de dir, mira, veus, el protocol és aquest, encara no l'hem vist. Ells diuen això. Però, en canvi, us diré que quan vaig veure ara les activitats d'educació viària que es fan davant de l'Ajuntament, el policia que hi havia anava vestit d'uniforme i no duia la pistola, perquè vaig passar i m'ho vaig anar a mirar. Per tant, no ho sé, que és el que és, i on està la normativa que diu que no podia.
Planteas un tema que és molt interessant i, además, en el que sí. Hay un cambio radical en Madrid, se va a haber una presión brutal en ese asunto de inseguridad en las escuelas, aumento, necesidad de guardias y presiones de ciertas agrupaciones escolares que están en nuestro territorio de San Cugat, las hay, ¿eh? Para todo tipo de acciones ante la inseguridad en las puertas, ante la inseguridad...
Però estem parlant de activitats suposadament educatives, sí, sí, que es fan a les a dintre de les aules...
Però la qüestió és... Tiene que haver una normativa clara, perquè ja no sabes dónde están los límites.
La normativa, veure-la, us he de dir que no l'he vist, per bé que l'he buscat. Per tant, si algun dia, no, les periodistes que esteu a la taula la trobeu, doncs perfecte, perquè de veritat agrairé molt allò negre sobre blanc, quina és la normativa, i a partir d'aquesta normativa anem a veure com construïm el que jo entenc que s'ha de construir, sí, a nivell educatiu.
Sí, porque,
¿no?
Por la parte que me toca en la Universitat de la Pau, si nosotros estamos haciendo en prácticamente todos los institutos de San Cugat y la comarca, que es clases para educación por la paz, pues vaya contraste, ¿no? Que vamos a tener.
De,
¿no?,
fet, vam fer una roda de premsa amb el suport d'Unipau, amb el suport del Centre de l'AS... No,
claro,
el suport del moviment antimilitarista, perquè evidentment és una cosa que no només és de les famílies, de les escoles, no, no, la cultura no, per la pau ha de ser transversal.
Sí, no, perquè...
Així que esperem que això segueixi.
Sí.
I ens queden tres minutets. M'agradaria posar també el focus en les eleccions generals espanyoles que tenim d'aquí no res, perquè abans d'un mes ja les tenim a tocar. Com creieu que després d'aquestes municipals serà el vot santcugatenc a les espanyoles? Així, una idea que tingués.
A mi no m'agrada ser profeta, però sí te digo que de los resultados, sin ser profeta, saldran consecuencias para la política municipal, eso es evidente, y para pactos, para todo. Pero también en la Generalitat, también cambiarán muchas cosas según lo que salga en las elecciones. Ahora, yo profeta no...
És que jo ara mateix no recordo qui va guanyar les últimes, crec que va ser Esquerra Republicana,
sí,
que va guanyar les últimes, que va ser com una cosa una mica rara, no?, a Sant Cugat. Jo crec que les pot guanyar Junts, perquè crec que Esquerra Republicana en general està de baixada, jo crec que les pot guanyar Junts. No crec que les guanyi...
I Vox i el PP, quin vot tindrà aquí?
Home, el tindrà.
Sí, que Vox i el PP tenen un vot fidel. No, és probable que el vot que han tingut per a les municipals el tinguin també. És un vot ideològic. Al final, paradoxalment, és un vot ideològic, és un vot convençut de
fins
les propostes
polítiques.
Fins i tot
no creieu que pugui fins i tot pujar en clau espanyola, que hi hagi gent que encara no l'ha votat perquè en clau municipal voten una persona i no tant el partit, i en canvi en clau espanyola...
Jo crec que em costa precisament imaginar a quina persona podria votar un votant de Vox que no sigui algú de Vox, perquè no visualitzo amb qui se pot sentir reconegut que no sigui de la seva...
Precisament crec que tant Vox com el PP aquí han tingut molt vot de tendència general. Això que tenen un vot fidel a Sant Cugat, bé, el PP va fer un traspàs de vots impressionant a les eleccions del 2019.
Clar,
sí, sí, però Ciutadans, fixa, però en el fons és un vot ideològic, també, no? Vull dir, el que hem vist ara en aquestes eleccions és que el vot de Ciutadans de les darreres eleccions no és un vot que hagi anat en cap altre lloc que no sigui Partit Popular i Vox. No? O sigui, el traspàs ha sigut tal qual aquí, i aquí encara n'han perdut uns 500, perquè si fem els números veiem que és juntant el vot que tenien en les eleccions anteriors Ciutadans, Partit Popular i Vox, i el que tenen, el que han tingut en aquestes, són uns 500 menys aquest cop.
Veurem el que passa el 23 de juliol, noves eleccions. Moltes gràcies a José María Perceval, Xenia Morosa, Agata Guinó, per haver vingut, i Jordi Pasqual, que ens ha deixat fa uns moments per anar-se en aquesta roda de premsa del nou pacte de govern.
Gràcies.
Gràcies. Gràcies.